El Porta Històries.
Ens retrobem amb aquesta secció que teníem tan abandonada que l'últim cop que va venir el Frederic Porta no tenia barba i ara
és un hipster.
Ara sembla Karl Marx. Frederic Porta, bona tarda. La visita del Frederic no pot ser més oportuna perquè fa uns dies, a part de dir-me em tens abandonat i tens abandonat el Porta Històries, em va dir, escolta, ara que estem amb fitxatges curiosos, crec que va ser generós, per no dir que surrealistes, com el que acabarà sent el de Braithwaite, la història del Barça dona per una colla de fitxatges que realment han estat, com a mínim, tan estranys com aquest.
Com a mínim. I, a més, va amb dedicatòria pel Pere, perquè ha viscut, com jo, bastants d'aquests casos. N'he portat cinc, si et sembla. I comencem pel primer, Cleo. Creo Ignacio Hickman.
Que el van casar i tot, amb aquest.
Aviam, home, no
facis... Perdona,
temporada 81-82. Lesió de Schuster a Bilbao, a peus de, com no, Goicoechea. Van anar a Tànger a veure Toninho Cerezo, enorme jugador.
A Tànger.
Van anar a veure'l, però l'Ate, que es va negar a fitxar-lo.
Perquè jugava al Marroc.
Sí, estava fent un amistós en Internacional de Porto Alegre allà, i van anar a veure-li tota la història, i ha anunciat, a punt de fitxar, tot això, res. Cleo era un migcampista molt ros, ben plantat, un aspecte així pinxo, tot
guapo,
el que vulguis.
Molt guapo.
Però va córrer el rumor per Barcelona que era homosexual.
Uh-huh.
I el van obligar a casar-se amb Núñez de Padrí, aquí a l'església de Sant Gregorio Taumaturgo.
Aquí al carrer Ganduixer.
La Rodona, l'església Rodona.
I Gaspar de Testimoni.
Que ja està Cleo... testimoni, eh?
Ja és testimoni. Aquest ho recordarà tota la vida. Cleo no va jugar ni un partit oficial i només va disputar 45 minuts d'un amistós a l'Hospitalet. I de pet cap al seu país.
Jo crec que Cleo, com a mínim pels de la meva generació, és el paradigma del fitxatge increïble. Doncs... I n'hi ha hagut de molt dolents, òbviament, en la història de recent del Barça, però pels de la meva generació, fer un Cleo és una cosa... Vaja, és que diria que més enllà de la qüestió esportiva, això que ens explica el Frederic, de fer-lo casar, perquè pensava que era homosexual, això als nostres dies comportaria pràcticament un consell de guerra.
És motiu de cese.
Totalment.
Val.
Un altre brasiler.
Roberto Dinamita.
Aquest el vam anar a veure al Mundial amb la Laia.
Ah, doncs aquest també té història.
És polític, a Rio.
Sí, ara t'ho explicaré. Un altre que fa spoilers.
Sí, però... sí, els de...
Temporada 80-81, després de la Recopa de Basilea, mal rotllo entre Quimer Rifeker, l'entrenador, i Hansi Krankel, total, que porten a Dinamita, del Vasco da Gama, costa una pasta en aquella època, 56 milions de pessetes, i debuta contra l'Almeria. Tu, ja hem trobat la solució, fot dos gols, però l'home es mora de fred. Literalment es mora de fred. Es troba fora d'hàbitat, un brasiler, imagina't aquí, entra Elenio Herrera i després d'11 partits i marcant només un gol més, se'l carrega i el fot fora. Torna a Vasco i en el primer partit li fot 5 gols a Cruzeiro, d'entrada. I, a més, es passa 20 anys com a professional del mateix club i acaba sent diputat al Parlament Regional i president del Vasco da Gama. I encara riu ara, perquè aquí a Barcelona no va fotre absolutament res.
Aquest és un cas, jo diria que oposat, perquè Roberto Dinamita, si no em corregiu, jo era molt petit, però aquest sí que venia com una superestrella brasilera.
Aquest va acabar...
Era bo, no?
Sí, era molt bo. Va acabar amb 1.022 partits jugats a Vasco i 754 gols. O sigui, la qual cosa no està gens malament.
Per tant, Cleo seria Braithwaite i Roberto Dinamita seria Coutinho.
Això ho dius tu. Sí. Jo no m'hi facis posar.
Va, un altre sud-americà.
Romerito.
Temporada 88. T'he dit que Cleo, i jo crec que m'he precipitat. Romerito, fer un Romerito és...
Aquí tinc una dada que no donaré. Després, al micròfon tancat, l'explicaré. Perquè la senyora a fer feines de Romerito treballava aquí a Catalunya Ràdio. I explicava unes coses...
Que no explicaràs a l'antena, perquè et veig a venir i em fas més poc una pedregada.
Era la temporada 88-89 i ha quedat com una de les cruifades més recordades de totes, perquè es lesiona Bacoero, aquest havia estat amb Fluminense millor futbolista de Sud-amèrica, el porten cap aquí i el fan debutar ipso facto.
Va arribar un dijous, no?
Exacte, i va debutar dissabte al vespre contra el Real Madrid, substituint Gary Lineker.
Jo no li he perdonat això encara.
Sí, però en aquell partit jo el recordo
i l'ocasió més clara del Barça la té Romerito amb un cop de cap.
Sí.
Així, semi en planxa, que a veure, tampoc va ser un gran cop de cap, però va tenir una intervenció. Mm. Havia estat company de Cruyff als Estats Units, sí, si no me'n recordo malament.
Exacte. I, a més, va ser el mateix dia que va haver eleccions a Camp Barça i va guanyar Núñez sobre Sixte Cambra. Val?
1 d'abril, no? 1 d'abril del 89.
Mira, aquest té memòria i tot.
No té memòria, bé, és un elefant. No.
És un elefant.
Jo crec que es dopa, per tant. No és normal.
No és normal, estic totalment d'acord amb tu.
Només va jugar Romerito 7 partits amb el Barça, no va fer res, i després va acabar de cantant de rock i també a la política per al Partit Colorado del seu país, Paraguai.
Cantant de rock, eh?
Cantant de rock.
Va, un altre brasilià. Aquí hem de viatjar bastant més enllà en el temps.
Aquí ja és de la generació del Pere i pocs més. Walter Machado da Silva. Silva, temporada 66-67. Algú li diu a Enric... Chofer.
Voleu callar? Ai, doncs.
Et canviarem de dia perquè tens els pitjors companys. Sí, perquè
i
saben moltes detalles.
Gaudeixen avançant-se al Frederic.
66-67, algú li diu al president Llaudet d'aleshores que, noi, ara obrirem la porta als estrangers una altra vegada. I Llaudet corre a fitxar Silva, que era el segon millor jugador de Brasil després de Pelé, òbviament. Venia de... D'on venia aquest home? Del Flamengo. Paguen 12 milions de l'època i l'home només juga 18 amistosos perquè les portes no s'obren. Qui era delegat nacional d'esports amb Franco? Juan Antonio Samaranch. I Llaudet, cada roda de premsa que donava o que veia un periodista, li preguntava, bueno, i Silva quan debuta oficialment? I ell, al final, fart, per no dir una altra cosa, més grollera, diu, no, és que l'he portat perquè sigui el meu xofer negre. O sigui, que també una expressió que 50
anys... Casament...
Sempre m'havia fet il·lusió tenir un xofer negre i portat Silva cap aquí. Passa alguna cosa? Llaudet, que era un personatge, tot un personatge. Aquest és el quart, i el cinquè sí que aquest ja ni el Pere l'ha vist. És Héctor Escarone. Any 1926. Encara no eren ni professionals. Encara...
Cert? Disculpa, que el Pere va fer 60 anys al cap de setmana i no l'havien felicitat per molts anys.
Moltes gràcies, guapo.
Sembla que en tinguis 59.
Ets molt amable, perquè no conto el de presó.
Doncs és que... I la Mili. Amb Escarone, any 1926, com deia, un jugador que encara avui és considerat el millor jugador uruguaià de tots els temps, ho havia guanyat tot i tot plegat arriba al Barcelona. També només juga partits amistosos, però en juga 19 i fa 18 gols. I era migcampista, un jugador fantàstic de l'època, i comencen a córrer els rumors de que Samitier no el pot ni veure perquè li fa ombra i que ell ha marxat per culpa de Samitier. No, va tornar a Nacional, al seu país, perquè s'enyorava. Però el millor d'aquest cas, d'Escarone, que era un jugador legendari, absolutament, el millor d'aquest cas és que van acomiadar-lo al moll uns periodistes, a preguntar-li què tal i qual, no era professional, i en sec troben que li porten dalt del vaixell un aiga, un cotxe enorme, un Packard, que era el cost en espècies que s'emportava de Barcelona.
Un Packard era un cotxe, eh?
Un Packard era un cotxe, el que diríem ara, d'alta, altíssima gamma. I és el preu, la fitxa que va trobar sent amateur en el Barça.
Doncs no va triomfar Escarone.
Tot això són fitxatges a mitja temporada que arriben amb circumstàncies especials.
Molt curioses, especials.
I després tenen un rendiment. Mercat,
que diríem ara.
El Barça B, no és el primer equip, no té l'impacte del primer equip, però el Barça B els últims anys hem tingut, així de memòria, dos casos, o sigui, estrambòtics. El primer, Robert González, brasiler, que arriba fa 4 anys, que havia estat internacional subjecte pel Brasil, però que quan era jove havia tingut un accident de cotxe i va quedar afectat per l'accident de cotxe. I d'això es van adonar aquí a Barcelona. I el van tornar. I després un nigerià...
El dels vídeos
no recordo,
de
Bangida. No me'n recordo del nom. Sí, el van fitxar per veure a través d'uns vídeos que va presentar Aruna Bangida, que li feia gent, i va venir a Barcelona, però no li van aconseguir mai els papers... i no va poder jugar ni un minut amb el Barça B.
I podries, d'aquí 10 anys, parlaràs de Garrison, d'Enrique, podries parlar de Jiménez i Gàbrich, que va portar el Menotti, no, que tampoc van jugar.
Ja he començat dient que només triava 5, eh? Sí, 5 de ben referenciats.
No, aquests són brutals.
Abans d'acabar el portahistòries d'avui, crec que la nostra audiència ha fet suggeriments, també.
Sí, exacte, aprofitant la presència aquí del Frederic Porta, t'haig de dir que molts han... aquests casos són de fa molt temps i la memòria de tots no arriba tant com la de Xavi Campos, i són més recents. Per exemple, d'aquests surrealistes, consideren ells, l'Eric parla de Bogarde, no sé si surrealista, però ell considera que...
Va jugar a Bogarde.
Va tenir serra.
Sí.
Feia més por que un porter de discoteca, sí. Però va jugar.
Es dinculer diu Douglas... el Rubi recorda el no fitxatge, no és un fitxatge, sinó un no fitxatge de Kopke.
Kopke, hòstia. Va estar aquí
al Salamanca. I va acabar Víctor Bahia.
Sí. I va acabar Víctor Bahia.
El Miquel et diu Keirison, diu 15 milions d'euros de fa 10 anys, que ara en serien 30, per un jugador que no el van ni presentar ni es va posar un minut la samarreta del Barça. I el Marcus Pinto ens parla de dos que ja ens ha parlat el Frederic, que són Romerito i Roberto Dinamita. Salutacions aquí al Marcus Pinto, que és periodista brasiler.
Sí,
no sé si ens escolta des del Brasil o des de Catalunya, però en tot cas ens estava escoltant.
Bé, doncs el portahistòries d'avui ha estat entretingut, relacionat amb l'actualitat, però té a més un bis. Escolteu això.
El Wolverhampton, campeón de la Liga Inglesa, recibe en su terreno al Barcelona en devolución de visita para el torneo Copa de Europa. Los campeones de España no solo van a dar una lección de eficiencia balompédica a sus oponentes, sino que alcanzarán lo que ningún otro equipo extranjero había conseguido hasta ahora en el famoso Reducto de los Lobos. Dominarles en todos los aspectos, reducirles a la impotencia y vencerles de una manera concluyente. Ejemplar de viejo lobo y enseguidita el soberbio primer gol azulgrana que Martínez elabora para que Coxis lo meta en el horno. Se abría de esta forma a los 30 minutos el apoteósico triunfo barcelonista. Buenos tejedores los catalanes, lo que hicieron en esta oportunidad fue un bordado maravilloso de buen fútbol. Vean ustedes a Martínez, ¿qué es eso sino bordar con borceguíes por agujas? Vuelven a sonar las carracas, pero lo que en definitiva será sonado es el juego del Barcelona, que causará la admiración del público británico, fervoroso admirador de quienes saben usar de sus inventos. 5-2, resultado definitivo de este memorable encuentro. Miembros de una expedición organizada por Educación y Descanso celebran la victoria española, mientras los nuestros reciben la felicitación de esos grandes deportistas del mejor saber perder, que son los ingleses.
Això és el resum del resum del Nodo de 1960, coincidint amb la visita del Barça al camp del Wolverhampton, el camp que visitarà demà l'Espanyol.
Exacte, m'ha vingut al cap per això. D'aquí 4 dies, com aquí ja diu, el dia 2 de març, se compleixen 60 anys de la més gran exhibició de temps pretèrits dels nostres avis i pares que va fer mai el Barça a Europa. Un 2-5 a camp del Wolverhampton Wanderers, els Wolves, i va acabar el partit amb l'equip local fent el passadís d'honor i aplaudint tothom al Barça de l'exhibició que havia donat. Un Barça que jugava en Ramallets, Olivella, Rodri Gràcia, Gensana Sagarra, Villaverde, Coxis, Eulogio Martínez, Luisito Suárez i Coll.
Los tejedores catalanes. Los tejedores con estos borceguíes que havies de...
Recomanaria que els més malalts de futbol veiessin com jugava aquell Barça i en 4 gols de Coxis, i sobretot hi ha una jugada que és el regat preferit d'Eulogio Martínez, l'Obrellaunes, que es posava, esperava, es posava lateral al seu marcador, li passava la pilota en un barret per sobre i el diblava. I es veu en aquest reportatge del Nodo, com hem vist allò...
El tenim penjat a les xarxes del...
Una locució plenament franquista, ¿verdad? I tira que te vas. El Pere també la sap fer, aquesta
locució. Hombre, no l'hem sentit a vegades.
Frederic, abans que marxis, recordes Tarantini?
Sí.
Home, Tarantini.
Havia un company a Miramar, a Televisió Espanyola, que em deia Tarantini.
Ah,
tu?
Ah, sí?
Ah, per la Malena.
Per la Malena.
És que aquest tenia un rínxol.
Sí, és estil una mica Maradona.
De quina època és?
Aquest és un lateral esquerre.
Que no és Mundial 78, no?
Del Mundial 78, que van intentar col·locar com a oriund aquí, perquè no havia places suficients, i va venir cap aquí, tenia una dona... una companya model que es deia Pata Villanueva, que va fer, guapíssima, i que va estar aquí, va estar a punt de fitxar, era un gran lateral, va ser titular, si no m'erro, amb la selecció argentina, però al final no va quallar el seu fitxatge.
Però hi ha una foto d'ell amb la samarreta del Barça.
Sí, 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 sí,
sí,
sí,
ens l'ha enviat
el... i tot, però no va acabar jugant.
El primer que fèiem en aquella època era que era els diaris enviaven amb la samarreta.
Però al Camp Nou, eh?
Li agraïm la participació a l'H. Rubicat, que és qui ens ha enviat la fotografia d'un cromo de Tarantini, efectivament, al Camp del Barça.
Si mires a jugadors vestits a Papa Noel, i... en aquella època es podia fer.
Per cert, que el Miguel Rico assegura que porta era Prohaska. Herbert Prohaska.
No, perdona, Miguel, que ell em coneixia aleshores, jo era més tirant cap a Tarantini. Bueno, Prohaska perquè portava bigoti, també. Coi, entre el bigoti i la barba, avui em teniu fregida.
Jo del Miguel, saps què recordo? Quan es va tirar a terra perquè el Pere, el fotògraf, va treure la pistola i va començar a disparar allí sota l'esport. El Miguel ho recordarà segur.
Des d'aquí una salutació al Pere, que avui està... al Miguel Rico, perdó, el Pere avui està explicant anècdotes de l'any que va passar a la presó i dels fotògrafs que dispara. Frederic, un plaer històric, com sempre.
Gràcies.
Fem una pausa i ara anem al Wolverhampton de 2020, al Molineux, l'estadi on jugarà demà l'Espanyol a l'Europa League. Ara venim.